Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Maria Elba Rojas és la teva advocada especialista en dret successori català. Si necessites assessorament o advocacia per qualsevol tema relacionat amb testaments i herències, confia en Bufete Rojas. Ens trobaràs a bufeterojas.es i al 93 246 60 96. Bufete Rojas, els especialistes al teu costat.
Descobreix la cinquena illa més gran del món amb el Club Més Amics. Del 30 d'abril al 16 de maig, viatja a Madagascar. Una mescla inèdita tant humana com natural d'influències indonèsies, perses, àrabs, africanes i europees. Els arrossars, la sabana, les postes de sol, la singularitat dels seus habitants i un entorn únic al planeta. Del 30 d'abril al 16 de maig, Madagascar amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Saps que si tens una pensió mínima per jubilació o incapacitat permanent, sou una família nombrosa o tens dificultats per pagar la factura de la llum, pots beneficiar-te de fins a un 40% de descompte amb el nou bo social? Informa-te'n a Endesa, mitjançant el web endesaclientes.com, al telèfon gratuït 800-76-03-33 o a les oficines comercials i punts de servei. I recorda, si tens l'antic bo social, has de sol·licitar el nou per mantenir el descompte. Endesa. Apropem l'energia. De jazz, com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un extra de jazz setmanal a la Cova del Jazz de Ràdio Estel. A partir de 2:15, més de 4 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits, perquè de jazz, com més, millor. Els dissabtes a 2:15 de la tarda, la Cova del Jazz a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa. Tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A Tota Costa. Obrim l'edició 791 d'avui dissabte 27 de gener de 2018. Des d'ara i fins les 11 en punt del matí, el protagonista, el mar. Que dona moltes bones sensacions, moltes i bones sensacions, i sobretot molts protagonistes. El primer d'ells, un aventurer. Un cop més, el Paco Acedo passa per aquests micròfons per explicar-nos la darrera de les seves aventures i ja mirar endavant quin serà el proper destí. No us ho perdeu. En uns instants saludem el Paco Acedo. Avui al llarg del programa també, evidentment, tindrem la informació meteorològica, sabrem quin és el temps que esperem per aquest cap de setmana. La veritat és que contents, jo crec que tothom que hagin arribat per fi les pluges, que bona falta feien a tothom, eh? Anirem fins la zona de la Costa Brava per fer submarinisme, per cert, amb unes immersions tan mítiques, conegudes i que segueixen valent la pena, com el popular peci de Palamós, el Boreas, I avui també parlarem dels orissos, les garotes també anomenades, perquè a la localitat del Baix Empordà de Sant Feliu de Guíxols aquests dies s'està produint aquestes jornades temps d'orissos des d'un punt de vista gastronòmic. Parlarem amb un restaurador en el que, si voleu doncs, anar a menjar orissos, us ho posarà realment molt fàcil, el restaurant La Proa de Sant Feliu de Guíxols. Bé, doncs aquests són alguns dels protagonistes que a partir d'ara mateix passaran per aquesta antena de Ràdio Estel a Catalunya i Andorra, amb les salutacions ben cordials del Jordi Carretero, del Mario Ramírez i de qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs, molt bon dia, benvinguts.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 19è Saló de la Immersió. Els dies 23, 24 i 25 de febrer, una edició que marcarà precedent. Amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 19a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Cousteau ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calypso. Un equipo hidrodinámico, expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos, lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calypso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973-23-1364.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicite información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. Bueno, pues seguimos y nos vamos hacia un lugar cálido. Lo hacemos de la mano de un buen amigo también de este espacio de radio. Él es, no sé cómo calificarlo, un aventurero, si me lo permite, a veces algo insensato, y ahora enseguida lo entenderéis, porque vamos a hablar con Paco Acedo, que nos va a explicar su última expedición, en este caso a Melanesia, una zona desde luego que no es muy recomendable, ¿no?, visitarla, ¿no? Según el Ministerio de Asuntos Exteriores español, cuando uno sugiere qué tal está la situación en esta zona, bueno, pues directamente le califican lo que decíamos, ¿no? Algo insensato, ¿no? Se desaconseja el viaje bajo cualquier circunstancia. Bueno, pues oye esto, Paco Acedo, y ahí que se va. Querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de escucharte de nuevo.
Igualmente. Y además lo digo sinceramente, porque después de esta última aventura tuya, en fin, algún momento complicadillo has vivido, ¿no? Me han dicho.
Bueno, cuando uno se va solo a un sitio así tan lejano, la complicación empieza desde el minuto uno prácticamente.
Sí, sí,
lo
sí.
Que pasa es que, como bien decía, son lugares tan remotos y tan, bueno, tan ancestrales, por así decirlo, que la cosa está allí un poco tensa. De hecho, ya te digo que no hay apenas turismo, son sitios bastante aislados. Hay que matizar, ¿no? Porque, bueno, Melanesia ocupa toda la región que incluye tanto la isla Salomón como la zona de Papúa Nueva Guinea.
Sí.
Y es cierto que la isla Salomón sí son zonas un poquito más asequibles, sí hay más movimiento turístico, pero Papúa Nueva Guinea, ahí ya entramos como yo digo, en territorio comanche, ahí se complica la cosa.
Sí. Bueno, enseguida hablaremos de cómo se complica la cosa y, desde luego, cómo es el buceo, porque has buceado ahí, pero también te has integrado en lo que es la cultura, lo que te gusta a ti, ¿no? En fin, introducirte en esos poblados, vivir con la gente de la manera que ellos viven, etcétera. Enseguida estaremos en este tema, pero antes déjame que te pregunte, ¿no? El por qué, ¿no? El por qué de esas islas Salomón, por qué Papúa Nueva Guinea, qué elemento, qué interés le ves en estos lugares.
Pues mira, yo realmente reconozco que, bueno, tú sabes que a mí las regiones polares es lo que más me tira, pero el Pacífico Sur siempre me ha enganchado. Y hace años que lo visité por primera vez, y hace tiempo que tenía en mente esta zona, sobre todo, más que nada, aparte de por el tema histórico, ¿no? En Isla Salomón están los restos de la batalla de Guadalcanal, de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual a nivel de buceo es muy interesante. Pero luego, claro, en Papúa Nueva Guinea está esa gente, que fue esas tribus que fueron descubiertas no hace ni 100 años, que son quizás los que todavía mantienen esa esencia salvaje, ¿no? Entonces, a todos los que nos gusta toda la antropología, esas culturas perdidas, esos lugares, ¿no?, que son como de una película de Julio Verne, ¿no?, pues es que es una atracción inevitable. Entonces, hace años que lo tenía en mente y casualmente, pues hará un año así, viendo una revista, vi un artículo y dije, ah, amigo, esto lo tenía ya almacenado en el disco duro y este va a ser el momento. Así que, de un día para otro, en marcha todo.
Bueno, ahí que te vas y desde luego esa sugerencia que en primer lugar te hacen desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español, que te dicen, hombre, que se desaconseja, ¿no?, el viaje bajo cualquier circunstancia. Por tanto, tú asumes cualquier riesgo, ¿no?
Claro, hombre, hay que tener clarísimo eso. De hecho, yo cuando empecé a informarme y leí este comentario, luego me investigué un poquito, ¿no?, en internet, y es verdad que hay opiniones de todo, pero en general la cosa es complicada allí, hasta tal punto que yo decidí dejar de leer, dejar de informarme, porque tampoco me apetecía llegar a un sitio así, que al fin y al cabo uno va para disfrutar, ¿no?, llevarse eso consigo, y ir allí y estar todo el día asustado, pues tampoco era plan. Así que decidí no informarme demasiado y que fuese lo que fuese. Obviamente luego las cosas se confirmaron allí, ¿no?, y hay que estar muy al loro. Y además, casualmente, fíjate qué puntería tengo en este tipo de cosas, concretamente la zona de Papúa Nueva Guinea, que es la zona más conflictiva, Papúa Nueva Guinea, que no tiene nada que ver, está bien decirlo, con Guinea Ecuatorial de África.
Sí, sí.
Que a veces la gente escucha Nueva Guinea y se va a África. No, esto está, como que dice, al norte de Australia, en pleno Pacífico. Y bueno, pues nada, esta zona es una zona muy complicada en la que, bueno, ya te digo, movimiento turístico hay bastante poco.
Bueno, cuando configuras el viaje, en fin, vas a ese lugar, a esas Islas Salomón, a esa Papúa Nueva Guinea, con algún objetivo, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es ese objetivo principal que te lleva a estas tierras?
Había dos, básicamente. La primera etapa, las tres primeras semanas las pasé en Islas Salomón, que, como te decía, una zona bastante asequible, con cierta infraestructura turística y movimiento. y allí lo bonito era eso, los restos de la batalla de Guadalcanal, una batalla de las más importantes de la Segunda Guerra Mundial, y toda esa zona del Pacífico en general, pero concretamente ahí, pues ahí, imagínate, hay mogollón de restos, de pecios, de todo, submarinos, aviones americanos, japoneses, y tenía todo ese punto histórico. Y luego, en zona de Papúa Nueva Guinea, allí casi que lo que más me atraía era toda la zona de tierras altas, ¿no? Que se llama, que es donde están las tribus todavía con esa esencia, ¿no? Medio caníbal, que luego hablaremos del canibalismo. Uh-huh. Y básicamente quería subir y estar allí y hablar con ellos y verlos y sentarme. Y pues fíjate, es una inquietud tan simple como ir allí a saludar, se puede decir. Uh-huh. A saludar y contar cosas y ver eso en primera persona. A mí me encanta verlo en primera persona. Soy un apasionado de todo tipo de documentales. Pero cuando los veo y me gustan, ya ni marcha atrás. Necesito era verlo yo por mis propios ojos y vivirlo en primera persona.
Uh-huh. A ti te encanta, te apasiona el buceo, el submarinismo. Por tanto, en fin, no olvidemos que estamos ante uno de los lugares, y sobre todo a mí me han hablado muy bien de Papúa Nueva Guinea, que hay unos elementos, unos pecios realmente espectaculares para visitar, ¿no? Una parte de la historia hundida, que deja, en fin, te pone los pelos de punta.
Claro, en todo aquello, imagínate, cualquiera que se meta en internet, investiga un poquito y vea las fotos, pues son zonas que aparte de la facilidad para bucear, ¿no? Por el tema de la temperatura, de la visibilidad, uh-huh. pues es que tiene un museo sumergido. Es verdad que, por desgracia, con el paso de los años, pues al final un pecio acaba siendo una montaña de hierros, ¿no? Retorcido. Pero todavía tienen esa... ese encanto, ¿no? De meterte allí y de repente ver una silueta en el fondo, introducirte allí y además sabiendo la historia que hay detrás de ese pecio, ¿no? Sabiendo que ha muerto gente, incluso algunos pequeños restos humanos todavía quedaban por allí. Y claro, eso es una suerte, poder vivir eso, un museo submarino de esa categoría es algo alucinante. A los que nos gusta también todo el tema histórico de la Segunda Guerra Mundial y demás, pues una gozada.
Más, ¿no? Las condiciones de buceo allí, claro, evidentemente la preparación, la infraestructura, no sé si está algo desarrollada o brilla por su ausencia.
Poquito, y además fíjate que ya lo había leído por ahí, pero es de los países más caros para bucear. Aquí, por ejemplo, bueno, sabemos un poquito la referencia, ¿no? Para que la gente lo entienda, un buceo aquí con todo el equipo alquilado y tal, no sé, unos 40, 50 euros, sí. Allí rondaba, o sea, el conseguir la logística para hacer un buceo eran como 80, 90 euros, ¿eh? Uh-huh. Sin alquilar equipo, o sea, poniendo tu propio equipo. Todo esto te hablo de Isla Salomón, ¿vale? Que es donde hay pequeña logística para buceo. O sea, que imagínate, o sea, es que aquello es para ricos, básicamente, bucear allí. Uh-huh. Hay que pensárselo porque plantarse allí ya de por sí te deja uno un dineral. Si encima va a ser esta actividad de ocio, ¿no? Así tan de lujo, por extremo, por así decirlo, pues mucho peor. Acaba arruinado directamente, como estoy yo en este momento.
Por curiosidad, ¿cuántos aviones tienes que coger para llegar a Salomón?
Mira, depende de la escala y demás, pero bueno, lo así la ruta estándar, 1, 2, 3, 4, 5, si no me equivoco eran 5, uh-huh. ¿vale? Y luego ya para moverte, ir a los sitios chulos, ¿no? De Islas Perdidas, para visitar, por ejemplo, la Isla Calavera, que es un sitio donde las antiguas tribus, en la época de los enfrentamientos tribales, pues decapitaban a sus enemigos y dejaban allí los cráneos, ¿no? O sea, cosas muy, muy ricas, pues todo eso tienes obviamente que moverte en bote, incluso remando en algunas ocasiones, ya ni siquiera botea motor, ¿no? Sino que directamente te dan un remo y ala, dale ahí y ya llegaremos, ¿no? Uh-huh. Tiene mucho encanto.
Sí. Bueno, amigos, estamos hablando con Paco Acedo de su última expedición a esas Islas Salomón, a Papúa Nueva Guinea, lugares pues que no son precisamente calmados, ¿no? Decías, bueno, pues que encima has ido en un periodo de elecciones, por tanto, la cosa se complica más, ¿no? No olvidemos lo que apuntabas hace unos instantes, que estamos hablando de países en los cuales el canibalismo sigue existiendo. No sé cómo se gestiona eso, ¿no?
Bueno, a ver, hay muchos matices, ¿vale? Realmente, oficialmente no existe el canibalismo.
Bueno, pero sí que existe. Oficialmente no, claro,
bueno,
pero...
hay unas leyendas urbanas, podemos decir, que no sí. Son tales leyendas. Uno investiga en internet, de hecho, no hace muchos años, en Polinesia Francesa, también en el Pacífico, un turista alemán, pues, que lo cogieron, desapareció, y al final la policía llegó a la conclusión de que lo habían matado y se lo habían comido directamente, ¿no? Uh-huh. Algo que supuestamente está erradicado hace ya un siglo. Entonces todavía quedan estos pequeños brotes, ¿no? De hecho, hay algunas tribus en tierras altas de Papúa que se supone que todavía lo practican. Pero oficialmente eran sus bisabuelos, los que sí que eran todas las tribus de esa época, eran caníbales. Practicaban la necrofagia, el canibalismo, con diferentes motivos, ¿no? Para coger la energía del guerrero enemigo, en fin, tenían sus matices. Y a día de hoy, obviamente, allí ellos no te dicen que eso era cosa del pasado, pero siguen esas pequeñas leyendas que son comprensibles. Es que realmente uno investiga en Internet y es que hay vídeos que no tienen ni de vídeos que se han grabado no hace ni 100 años, donde las tribus veían por primera vez al hombre blanco. Y nosotros ya estábamos grabando, ¿no? O sea, que es un poco inevitable. Esta gente, como que ni se acaba de descubrir pues, el resto del mundo. Entonces todavía tienen esos matices, ¿no? Que poco a poco se irán puliendo y obviamente irán desapareciendo. Pero uh-huh. Algo hay.
¿Algún susto, no? ¿Tuviste?
Sí. Allí, bueno, el susto... Ya lo he dicho una vez, que la única forma de estar seguro, concretamente en Tierra Alta de Papúa Nueva Guinea, es directamente salir del país, porque es muy complicado, sobre todo como te decía antes, que no te acabé de contar, en época de elecciones, cada 5 años, yo justo he dado con la clave y me he plantado allí sin saberlo, y ahí es cuando las tribus se enfrentan entre una y otra. Es decir, no hay nada contra el turista en sí, ellos al contrario, te reciben en la Tierra Alta, fíjate que si estás más seguro y más cómodo en la montaña con las tribus indígenas, que en las ciudades que tienen más masificación, que es donde se crea ahí un caldo de cultivo de la violencia, ¿no? Es más peligroso. Y algún susto tuve, aparte de en las ciudades en sí, que es inevitable, o sea, es imposible moverse sin un guía, que no es que sea un guía local, más bien es un guardaespaldas. Pero luego, aparte, en la montaña, el problema es que te toque un enfrentamiento tribal y estés uh-huh. tú por allí. Sí. Entonces me pasó concretamente eso, un día... Nada, de repente gritó en la montaña, avisando de que algo pasaba, en el idioma que yo no entendía, obviamente, y de repente, pues yo estaba en esa época ya varios días viviendo con una tribu, y nada, o sea, me dijeron, coge todo y corriendo montaña abajo, hay que sacarte de aquí ya. Y nada, pues simplemente era una tribu que venía a vengarse porque la semana anterior otra tribu había matado a uno de ellos, y subían, nosotros nos cruzamos con estos que subían para arriba, de la montaña y sí. con los machetes, las flechas, las lanzas, o sea que imagínate el panorama, ¿no? El cuerpecito que se me puso a mí.
Vamos, sus cosas, ¿no? Sus entretenimientos. Sí. Bueno, sí, ¿cómo las gastan, no?
Los artículos de moda que están allí, ¿no?
Sí, exacto.
Allí los machetes de 1.5 metros son lo habitual.
Oye, cuando hablamos de algún elemento viajero en este espacio de radio, claro, la pregunta es si recomiendas este viaje. No sé si hacértela. No sé si hacerte esta pregunta, ¿no?
Fíjate, yo te lo juro que me ha pasado pocas veces de estar allí y decir, me quiero largar de aquí. Eso en un país no me ha pasado nunca. Y de uh-huh. hecho yo creo que es el sitio en el que más tensión he pasado y más miedo he pasado en momentos puntuales, ¿no? Como este yo te comentaba. Entonces, claro, te puedo decir que sí y te puedo decir que no. Hacerlo como yo lo he hecho, tiene ese encanto de estar allí, de conocerlos, de improvisar, de meterte con ellos, ¿no? Con lo bueno y lo malo que te traiga. Uh-huh. Y luego tienes la otra opción, ¿vale? La pequeña infraestructura turística que hay, pues soltando un pastizal, yendo a los hoteles de lujo donde vas a estar totalmente escoltado, te van a sacar para ver ciertas cosas y te van a llevar otra vez sin que tú te mezcles con la gente local. Entonces, como experiencia, sin duda, yo lo recomiendo con muchas precauciones, posiblemente mejor no ir solo, como digo yo, y con mucho ojo, o la otra opción, que es la opción de soltar ahí un buen dineral y tener todas las garantías de que no te va a pasar nada. Entonces, hay que lanzarse. Si uno quiere experiencia fuerte, hay que asumir cierto riesgo.
Sí, ya para acabar, ¿no? Desde un punto de vista subacuático, ¿alguna visión especial que digas, oye, eso no lo olvido en la vida, qué bonito, qué preciosidad, me alegro de estar aquí?
Yo es que soy un enamorado del Océano Pacífico. Es que a mí me pone una gafa y un tubo y me deja en una isla de un rato y yo ya alucino. Uh-huh. Yo con poco me conformo. Precisamente, fíjate, hombre, el bucear en peces, por supuesto, es algo mágico y súper, súper chulo. Pero el hecho de estar solo en una isla, que sabes que te toca una hora de remo para llegar a alguna aldea, y estar tú allí solo y hacer el snorkel, simplemente ver el arrecife que baja, de repente un tiburón que pasa, miras para arriba y ves los cocoteros, las palmeras, todo eso tiene mucha magia, mucha magia. Entonces, ir al Pacífico ya de por sí es recomendable, incluso con haciendo snorkel.
Sin duda. Bueno, pues aquí tenéis la última expedición a Melanesia. Oye, esto hay que plasmarlo en algún libro, Paco.
Bueno, quién sabe, ¿no?
Estas vivencias, ¿no?
El año pasado saqué ya mi primer librito, que sí, mi trabajo me costó, porque escribir un libro no es fácil, ¿eh? Uh-huh. Escribirlo es mucho más fácil, ¿no? Hacer la aventura esta es mucho más cómodo, pero escribirlo tiene su curro.
Hay que
pero
plasmarlo.
Bueno, son historias que se van acumulando, ¿eh? Algo haremos.
Seguro, seguro que sí. Querido Paco, gracias por atendernos. Me alegro de hablar contigo, me alegro de que haya regresado a tu Córdoba natal sano y salvo, ¿eh? Y no sé si preguntarte hacia dónde vas y diriges la mirada en la próxima.
Ahí estoy. Tengo ya los mapas sobre la mesa otra vez y viendo, sacando la bola mágica, mirando a ver este año. Yo me muevo mucho por intuición, fíjate. De repente me pega el flechazo y digo, aquí. Y allí voy. Bueno. Todavía estoy esperando a que me llegue la señal.
Pues veremos a ver hacia dónde va la flecha. Te envío un abrazo bien fuerte. Gracias, Paco.
Un abrazo grande.
Cuídate. Gracias. Adiós.
Puerto de Ancla no habré de perder. Caminaré.
Descobreix el món submarí a tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, al 19è Saló de la Immersió. Els dies 23, 24 i 25 de febrer, una edició que marcarà precedent. Amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 19a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció. And takes away my pain.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. La tramuntana protagonista ja aquest matí a la Costa Brava, també el vent de mestral intens fort a les comarques del sud i encara amb possibilitat que s'escapi algun ruixet a punts de la costa central. També alguns punts de la costa nord, allà on no arribi a bufar gaire la tramuntana. També cap a les comarques del Pirineu hi haurà nevades avui per damunt dels 700 metres puntualment per sota. Més clarianes a la resta i amb aquest vent del nord, evidentment, la situació marítima alterada, especialment a la Costa Brava i una mica també a la Costa Daurada, amb maror i també en àrees de forta maror. Cap a la costa central, una situació marítima una miqueta més encalmada, però encara també amb marejol i àrees de maror. La previsió per demà ens indica encara vent del nord, que a poc ha d'anar fluixant, farà més sol, tindrem una mica de mestral a les comarques del sud i les temperatures demà començaran a pujar una mica, ja amb un ambient més assolellat, només amb alguns núvols cap al Pirineu. La temperatura de l'aigua del mar freda 13 graus al llarg de tota la costa.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 19è Saló de la Immersió. Els dies 23, 24 i 25 de febrer, una edició que marcarà precedent. Amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 19è edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Seguim endavant en aquesta edició de Tota Costa. Us ho dèiem en el nostre sumari. Avui també practicarien submarinisme a diferents punts de la Costa Brava i específicament a la localitat gironina, Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols. La veritat és que la seva costa ens ofereix una sèrie d'alternatives subaquàtiques molt interessants. Hi ha una de les immersions que segurament, si sou submarinistes, coneixereu, són les anomenades i populars coves. Avui en parlarem, i també parlarem de les lloses que hi ha a Sant Feliu. En fi, hi ha molts punts d'un interès notable. I avui ens volem acostar en aquestes zones de la mà d'un submarinista que coneix realment molt bé al fons marí, tant de Platja d'Aro com de Sant Feliu de Guíxols, com sabeu, dues localitats molt properes. És el responsable del centre Divers de Platja d'Aro, és el Cisco Andreu. Cisco, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel, què tal?
Benvingut i gràcies per atendre'ns.
Faltaria més.
Aquests dies de pluja, que ja per fi ha plogut.
Per home, ja feia falta.
Per cert, em sembla que tu ets una persona que fa també feines doncs, de recuperació i arreglant doncs, elements que s'han trencat sota l'aigua. Per tant,
si
submarinista professional també. Crec que aquestes pluges també han donat algun mal de cap, no?
Sí, es pot dir que una miqueta de molta feineta sí que ha donat, però ja va dir, que doni feineta.
I tant que sí. Cisco, anem a practicar submarinisme des d'un punt de vista absolutament de temps d'oci, perquè aquesta zona de Sant Feliu de Guíxols, la veritat és que hi ha punts molt interessants,
Sí, evidentment, sí.
Com quins?
De fet, tens aquí la famosa escova de Sant Feliu, que molta gent ja les coneix, perquè és un punt molt emblemàtic de la zona de Sant Feliu, i després tens les Planetes, les Sofreres, la Llosa de Sant Feliu, i més cap a la zona de Passat Segaró, doncs tens la zona de les Lloses de Garbí, de Llevant, la Roca del Morell, més cap a Palamós, la Roca Roja, en clar del Rus, la Roca del Món, Famós Borees, la Llosa de Palamós, vull dir, hi ha unes quantes, sí.
I tant. Certament, una de les més populars, o com a mínim les més visitades, són aquestes coves de Sant Feliu. Aquí hem tingut l'ocasió de fer aquesta immersió, sabem per què, no? Perquè realment doncs, són molt, molt interessants. Explica'ns una mica, per als submarinistes que no l'han fet mai i volen doncs, aquesta gràfica d'aquesta immersió, com es desenvolupa?
A veure, en principi aquestes coves es diuen les coves de Sant Feliu, les diuen la Seren Rock, i diuen Port Salví, si donen diferents noms, però sempre és la mateixa immersió.
Sí,
suposo que
sí.
A través de les converses amb diferents humanistes, doncs cada un li ha posat el nom i al final doncs, tenen diferents noms.
Sí, el Salcidur, Eden Rock és per l'hotel que hi ha just davant.
Exactament, sí. Que de fet aquesta immersió és una immersió que la gent la fa a la costa,
sí.
perquè tot pot deixar el cotxe a dalt i baixar caminant. O sigui, clar, Azteca està físicament bastant preparat, perquè és un trajecte no excessivament llarg, però és una pujada amb una inclinació i una baixada bastant important.
Sí, sí.
I, clar, vull dir, hi ha gent que tira per aquesta opció, no? L'avantatge dels centres d'immersió és que et deixen justament, et deixen a lo que és al centre de les dues coves i que no tens ningú tipus d'esforç que fer. Llavors, bueno, en quant a l'immersió, tens gairebé són, bueno, són en principi, les coves principals són tres cubetes o tres coves, més que coves pot dir que són túnels d'una amplitud bastant important, que no té que haver ningú tipus de problema per a l'hora d'enganxar-te ni perdre ni res d'això, perquè s'entrada i sortida pel mateix punt. I, bueno, després, bueno, tens la primera cova, que és la que estaria més al costat de la costa, per dir alguna cosa. Com a referència, a sobre del sostre d'aquesta cova, tens una figura que vam fer amb ferro forjat, que és de, que és això de la Rosa dels Vents.
Mm-hmm, sí.
Abans, aquí seria el que és l'entrada de la primera cova, que també és un fons d'aproximadament d'uns 21,5-22 metres. I abans tens, justament, anant cap a la banda de mar, per dir alguna cosa, costat mateix, bé, a 10 metres de separació entre una i l'altra, tens l'altra cova, que com a referència té un dofí, que també li dic això de la cova del dofí, com si fos la de les Medes, i té un dofí que està a la part superior del sostre de la cova, que aquesta te'n vas a uns 25,8, 25,6, 26, com a molt, i després, ja per dir alguna cosa, té la tercera cova, que també és molt maca, que és que seria, per dir alguna cosa, anant cap a direcció cap a Tosa, sortint des de platja, i te'n vas a una cova que comença a 28 i remunta fins als 14, 15 metres.
Mm-hmm. Per tant, estem parlant de coves amb aquest element fonamentalment... Home, qui fa aquestes immersions, Siscu, el recomanable és que tingui un cert nivell, no?
Sí, sí, perquè primerament ja se pot dir que és el factor de la fondalla, que te'n vas per sota dels 25 metres, i a part d'això, però, bueno, vulguis o no, estàs amb un sostre, que és un lloc confinat, que no pots sortir si tens qualsevol problema, com passa moltes vegades, que hi ha gent se'n va cap a dalt i ja està, no? Aquí no, aquí tens un sostre sobre el cap, no? Vull dir, no pots sortir. Tenen una llargada potser d'entre 12 i 15 metres, no massa sí. Més, no? Mm-hmm. Però, bueno, no deixes d'estar sota un sostre, amb lloc fosc, encara que hi ha entrada de llum per diferents canals, perquè ja dic que són entrades i sortides, que hi ha llum per tot arreu, però això és un lloc confinat i amb una visibilitat més fosca de lo normal, no? Però a part d'això, vull dir que tindrà una mica el tema del consum, el tema de la descompressió, vull dir que té una sèrie de factors que tens que tindre una mica en compte.
Mm-hmm. És una de les immersions més populars, més fetes. La veritat és que hi ha moltíssims submarinistes cada cap de setmana, sigui hivern, estiu, primavera, tardor, l'època que faci falta, no? Perquè ara, en aquesta època d'hivern, en la que estem, ho dic, perquè a vegades es veu més vida marina, menys, no sé si és... especialment una bona època, no?, per fer aquesta immersió.
A veure, ara, en quant a vida, en vida marina, es veu menys que el que es pot veure a l'estiu, perquè el peix, sí. Evidentment, a l'estiu s'apropa més cap a la costa i està més poblat de peixos, però, bueno, tot i així encara és una immersió que... Sí, per disputar-hi.
Sí. Jo, ja fa alguns anys que vaig tenir l'ocasió de fer aquesta immersió, sí que es veien alguns meros, eh? Algun mero, doncs, es podia arribar a veure. No sé si... Crec que hi va haver una mica de polèmica, no?, amb aquest tema.
Sí, bueno, de fet, aquest estiu s'han vist alguns quarts meros, també s'han vist bastants cavallers de mar, això sí que és cert, i, bueno, entonces va haver una polèmica perquè ara fa potser dos anys, sembla que fa dos anys o... No, dos anys, sí, gairebé dos anys o por ahí, no me recordo, dos o tres anys, no fa més.
Sí.
Es va fer un campionat de fotografia submarina i la setmana abans es va fer un campionat de pesca.
De pesca submarina.
I va haver-hi una polèmica de que, hòstia, que tenia que fer un campionat i després resulta que la setmana abans va fer un campionat i, bueno, de pesca i va haver-hi una mica de liu, no? Però, bueno, al final tothom va fer el que tenia que fer, els que van fer fotografia van fer fotos, els que van pescar, però van pescar. No ens agradi, però és així.
Sí. I van pescar algun mero.
I algun merete que van pescar.
Algun mero, per això aquesta polèmica. En fi, aquesta és una de les immersions, una de les immersions segurament més populars d'aquesta localitat de Sant Feliu de Guíxols, però sí. N'hi han d'altres, no? Aquesta immersió, diguem, per als amics que no coneixen bé la zona, hi ha Punta Prima, doncs està ficat una mica, doncs hi ha quasi direcció cap a Tossa, no? Aquí,
sí.
Doncs, és on trobarem doncs, aquesta immersió que es pot fer des de costa, tal com diu el Cisco, amb els seus inconvenients, però el més probable i el més còmode és fer-ho des d'embarcació,
com
ens ofereix aquest centre Divers. Segueixes amb, amb aquesta embarcació, que vosaltres, evidentment, doncs, teniu aquest punt. Crec que Sant Feliu és, diguem, cap a la zona sud, allà on neu, no?
Sí, sí, bueno, nosaltres abarquem d'una immersió que està més cap a Tossa per dir alguna cosa, que es diu el Montilivi.
Sí.
I, bueno, i des d'allà, o sigui, passat Sant Feliu fins a Palamós, tot és el nostre camp d'acció quan hi ha immersions.
Mm-hmm. Si es vol veure vida marina, si es volen veure esculls, aquesta zona de Sant Feliu de Guíxols, quina recomanació ens faries, Cisco?
A veure, aquesta immersió de que estàvem parlant de les coves, tens un altre punt, el mateix punt, però que vas des del mateix lloc de les coves, sempre quan vagis en barco, clar, evidentment, però en vez d'anar cap a les coves, te'n vas cap a la banda contrària, que li diu a la punta del camell, que també li diu a la xarxa, i aquí és una immersió que és una mica més fonda, però hi ha molta vida, i els fotògrafos fan immersions molt, molt, molt autèntiques.
Uh-huh.
A partir d'aquí, jo ja... A veure, hi ha tots els punts d'immersió que hi ha a Sant Feliu, també són molt macos, sense dubte, les planetes, la llosa, tot això, però jo ja, en quant a veure peixet i immersió maca, tranquil·la i còmoda, i amb el temps que necessiti, sense cap tipus de problema, ja m'aniria més cap a la zona de platja d'Aro.
Uh-huh. Doncs aquí teniu aquesta immersió, aquests punts, sens dubte molt interessants d'aquesta zona de la Costa Brava. El Cisco Andreu és el responsable d'aquest centre Divers de Platja d'Aro, en aquest cas, però amb aquest radi extens d'acció. Esteu oberts, no? Ara, Cisco, qui vulgui immersió, esteu en un període de descans.
No, descans no. Estem arreglant tot el centre, estan pintant-ho tot, arreglant-ho tot, preparant l'equips. Tenim el barco fora perquè l'estem pintant també, vull dir que tenim un mes gairebé un mes, que sembla que estiguem parats, però no parem de treballar perquè no ens fem gaire coses. No?
Per cert, que em sembla que ens veurem a Mediterranean Diving, no?
Sí, és com cada any, ja portem 4 anys que anem allà a l'estant i allà estarem segurament a costat de Creci, com sempre.
Doncs aquí teniu el centre Divers, a Platja d'Aro, 647 73 36 88. Aquest és el telèfon directament en el que us podeu adreçar. I si no, la seva plana web, diversdiving.net. Amb el Cisco Andreu hem volgut doncs, fer aquesta passejada subaquàtica per aquests punts neuràlgics de la Costa Brava, del Baix Empordà de Sant Feliu de Guíxols. Cisco, una abraçada ben forta. Gràcies,
igualment.
Cuida't.
Moltes gràcies a l'exposada. Gràcies.
Gràcies, adéu.
Adéu.
Un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 19è Saló de la Immersió. Els dies 23, 24 i 25 de febrer, una edició que marcarà precedent. Amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 19a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
17 de abril, 22 horas. Longitud 47 grados este. Latitud 10 grados sur. Profundidad 25 metros. Aquí la vida pulula salvaje y tranquila. Cruel. Sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas. Aquí hay una ley, unos secretos, distintos a los de la Tierra.
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
Al sud-oest de la Llosa de Palamós, sobre un passadís de sorra situat a uns metres de profunditat, reposen les restes del Boreas. Pocs mesos després del seu enfonsament, el peci del Boreas ja estava recobert d'algues i invertebrats. Andreu Llamas, biòleg i autor de diverses guies subaquàtiques, ens ho explica en més detall.
El Boreas és un dels pecis, dels derelictes més amables de fer, perquè si tens la sort de tenir dies d'aigües netes, només de començar a baixar, doncs ja a mitja la fondària ja pots tenir l'oportunitat de veure el sencer. I això és una de les coses que poques vegades passen, no? De poder baixar i veure doncs, tot el barco, doncs, tota la seva disposició, com està tan ben, diguem, col·locat sobre el fons, que sembla que estigui navegant per sobre el fons. Això jo diria que ja d'entrada és una de les coses que més impacta.
Per submergir-se al Boreas és imprescindible apropar-se amb una embarcació. Tots els centres de la zona fan sortides regulars al pèssim. Cal descendir pel cap que uneix la bolla al buc per arribar al pont, a uns 15 o 17 metres. Aquí val la pena mirar als voltants i contemplar els bancs de peixos que solen envoltar el casc. Una vegada dintre, convé anar amb compte amb les aletes, ja que hi ha bastants sediments.
L'itinerari més adient seria, doncs, comencem sempre baixant pel que és el fondeig, aquesta fixa, que ens porta doncs, a la part alta de la coberta, però no ens entretenim en aquesta zona, sinó que d'entrada buscarem la màxima fondària que tinguem previst de baixar. No? En aquest cas, doncs, és la part més fonda, podríem dir, està a uns 32 metres, que correspon al que seria la popa, on està l'hèlix, i és el que faríem, no? Baixar, anar per fora i arribar fins a la popa, fer un cop d'ull a aquesta zona, que és molt maca, i doncs, continuar una mica la volta.
Els fons que envolten el Boreas són interessants. D'on està la coneguda Llosa de Palamós?
El Boreas és, té de maco una mica que està doncs, enfonsat al que és la Llosa de Palamós, que és un fons maco, agradable, que està doncs, això mateix davant de Palamós. Les fondàries doncs, volten entre els 30 i pocs metres a 20 i tants, que, bueno, 20 i tants o fins i tot fins a superfície, pràcticament, podríem dir, no? I és un paisatge que combina tant precoralígen com zones de coralígen.
Just darrere del pont del Boreas s'obre la sala de màquines, lliure de qualsevol obstacle perillós per als submarinistes. Per explorar-la es fa imprescindible, però l'ús d'un focus o una llanterna.
Sempre que entrem dintre del que són estructures enfonsades o vaixells enfonsats, hem d'anar al tanto. En aquest cas és una zona que és, podríem dir que està preparada perquè sigui visitada pels submarinistes, però tot i això, doncs, clar, és un recinte més aviat no massa gran, podríem dir, i que si entren més de dos, tres persones i algun d'ells és poc curós, té una aquaticitat, diguem, una mica defectuosa i comença a letejar sense control, doncs pot enterbolir-ho tot i donar peu a situacions una mica desagradables, no?
Tots aquests motius són més que suficients perquè aquí, des de tota costa, us recomanem explorar els voltants i, per què no, l'interior del Boreas, sempre amb prudència, sentit comú i respectant les mesures de seguretat.
Deixa que el mar tregui el millor de tu. Vine a l'Escola Nàutica Medinyà i aconsegueix la teva llicència de navegació, la de patró de navegació bàsica, patró de iot o capità de iot. I també oferim títols professionals. Tenim aules a Sant Feliu de Guíxols, Girona i Palamós i amb el Port Marina de Palamós com a port base. Informa-te'n a escolanauticamedinyà.com. Posa rumb al teu somni. Posa rumb a l'Escola Nàutica Medinyà.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
A tota costa.
Ballerina dance. Molt bé, doncs estem a la recta final d'aquesta edició de Tota Costa. És la 791 d'avui dissabte, darrer dissabte, per cert, d'aquest mes de gener. Ja tenim el mes de gener abolit, 27 de gener de 2018, des de les 10 en punt del matí, amb aquest espai a Tota Costa. Ja sabeu, doncs, que us traslladem l'actualitat que genera el món del mar, que en genera molta, encara que estiguem a l'hivern, Però realment, doncs, hi ha molta gent, doncs, que li agrada navegar i li agrada fer submarinisme també en aquesta època, I sobretot també la gent que ens agrada el mar, que ens apassiona el mar, en conseqüència ens agrada també gaudir i disfrutar, doncs, de la gastronomia, de la cuina marinera, que és molt tradicional i històricament, doncs, molt arrelada a Catalunya. Precisament en aquests dies s'està produint a la localitat de la qual hem parlat també, a nivell subaquàtic de Sant Feliu de Guíxols, aquestes trobades en les quals molts restaurants estan absolutament abocats a fer provar, i és tot un plaer, els anomenats en aquesta localitat de Sant Feliu orissos, Les garotes també anomenades, perquè conegueu del producte del que estem parlant. Temps d'orissos a Sant Feliu de Guíxols, en marxa. I avui us volem traslladar la informació d'un restaurant molt proper a l'aigua, per tant, estan a la zona portuària, Un restaurant ja molt conegut a Sant Feliu de Guíxols, que és el restaurant La Proa, que precisament estan també en aquestes diades d'orissos. El Francesc Banyeres és el seu responsable. Com estàs, Francesc? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns. Esteu, efectivament, en aquesta zona portuària, no? En el que és l'antic, diguem, port de Sant Feliu,
Sí, estem ben bé just davant de la llotja, on arriben totes les barques dels pescadors, o sigui, no té pèrdua i tenim el producte ben bé just davant.
Sí, i ho puc certificar, perquè tenen un producte fresc, del dia, de qualitat, amb un restaurant molt mariner, Home, hi ha el vostre nom, La Proa, i això ja ho marca absolutament tot, Francesc?
Sí, ja és...
De fa molts anys, no?, esteu ja a Sant Feliu?
Digue'm.
Quants anys fa que vau obrir el restaurant?
Nosaltres fa 5 anys que estem aquí. El restaurant és més antic.
És més antic.
Havia portat una altra gent, però nosaltres fa 5 anys que el duem.
Que porteu aquesta gestió d'aquest restaurant, La Proa. Doncs que deia, que és un de les entitats, un dels restaurants que esteu en marxa en aquesta temporada, Temps d'orissos. Explica'ns una mica quin tractament li doneu vosaltres.
Nosaltres l'oris bàsicament el servim al natural. Tan sols obrir-lo, netejar-lo una miqueta i que la gent pugui gaudir de tot el gust i de tota la fortor de marit que té el producte.
Perquè ve gent de l'altra punta de Catalunya, ens han dit.
Sí, ve gent, molta gent que crida l'atenció, que no ho han provat mai, que no saben molt bé ben bé com va. Alguns pensen que és un producte cuinat i no, és cru, però... Bé, comparació seria com les ostres, que també...
Sí.
També és un producte que s'obre i es menja cru.
Sí, no, tant les ostres com els orissos, evidentment, es poden cuinar, però certament el que dius tu, Francesc, i estic absolutament d'acord, totalment, que el millor gust se li aconsegueix amb cru totalment, Poca manipulació. Estan plens, els orissos, ara?
Comencen a estar bé, sí. El desembre estaven una mica buits. La temperatura també és un factor que es fa notar.
Perquè la temperatura de l'aigua també influeix molt, no?
Sí. Influeix bastant.
Perquè exactament el que ens mengem de l'oris, quin element és? Són els ous?
Són 5 perles vermelles que té dintre.
Sí, i és això el que es menja, no?
Sí.
Amb una bona copa de cava, un bon vi blanc, això queda fantàstic, no, lligat?
Sí.
Francesc, anem a parlar una mica, a part d'aquests orissos, anem a parlar una mica de la vostra línia general del restaurant La Proa. Com descriuries, doncs, aquesta cuina que vosaltres elaboreu?
Nosaltres treballem bastant amb el producte del mar, Evidentment, també hi trobaran amanides i plats de carn i algun guisat, però sí que l'estar en el port i ja pel nom del restaurant és d'esperar que treballem molta clova, tot el que són tallines, musclos, navalles, cloïsses. Tenim peix, a l'època de les sardines i del seitó, doncs sempre són plats que aquí ve la gent a menjar-ne.
Sí.
Els arrossos, les fideuàs, també són plats que agraden bastant.
Que ara entrem en bona època del peix blau, no?
Sí, ara han estat parats per veda, han tornat a pescar just aquesta setmana. De fet, el peix blau, com a mínim, jo prefereixo ja més cap a la primavera i estiu, que és quan està una mica més greixós, sobretot la sardina. Ara està una miqueta més sec, però bueno, ja comença a haver-hi bon producte de peix blau, també.
Està en el carrer Cristòfol Colom, sense número, amb un aquell edifici que és tan alt, doncs, de Sant Feliu de Guíxols. Hi ha un telèfon d'informació, reserves també, 872-02-7532. 872-02-7532. Ara mateix, amb aquest temps d'orissos, aquest restaurant que hi participa d'una manera absolutament activa, restaurant La Proa, d'aquesta localitat, en la que sí que és cert, doncs, que aquests elements, pastes, arrossos, el peix, el marís, doncs, és un element fonamental. Quin seria l'arròs que té més sortida de casa vostra?
L'arròs a la marinera té molta sortida. Llavors, fem l'arròs en Llobregant, també. Costa més de vendre'l, però els que s'hi han atrevit, els hi ha encantat.
Sí. Per tant, doncs, element fonamentalment arrossos de peix i de marisc. Bé, doncs, aquesta és la referència. Avui ens volíem acostar, ja que estem en època d'orissos, estem en ple, doncs, en plena campanya d'aquest temps d'orissos a la localitat de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta és la nostra proposta, per als submarinistes, per la gent navegant, per als amants del mar, en definitiva, i per tothom. Només faltaria acosteu-vos en aquesta localitat del Baix Empordà i gaudiu no només de Sant Feliu de Guíxols, que hi ha molt per gaudir, sinó també de la seva gastronomia. Aquesta és la nostra proposta, el restaurant Proa, en aquesta zona portuària de Sant Feliu, amb aquests orissos que ja estan en marxa. Més o menys, quina és la mesura que feu, plats tancats d'orissos, per dotzenes? Com funciona?
Fem plats per dotzenes o per mitges dotzenes.
Per tant, doncs, hi ha molt a escollir.
Sí.
Francesc Banyeres, gràcies per ser amb nosaltres i per atendre'ns. Sí.
Moltes gràcies.
Gràcies. Un restaurant que participa, repetim, en aquesta entitat i aquestes propostes, temps d'orissos, a la zona portuària, telèfon de reserves 872-02-7532. La Proa. Once you said his love must wait its turn. You wanted fame instead. I guess that's your concern. And learn, and love is gone, ballerina gone. Son, with your career, you can't afford a backward glance. Dance on and on and on. A thousand people here have come to see the show. Round and round you go, ballerina dance.
A tota costa.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 19è Saló de la Immersió. Els dies 23, 24 i 25 de febrer, una edició que marcarà precedent. Amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatges i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i batejos de submarinisme pels més petits a càrrec de professionals. Mediterranean Diving, la 19a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de Dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México.
México, un país, mil mundos.
Doncs menjant un bon plat d'orissos en aquest restaurant La Proa de Sant Feliu de Guíxols, tot un plaer. Nosaltres tanquem aquesta edició de A Tota Costa. En qualsevol cas, com sempre, us convidem a compartir encara dues hores de ràdio en aquesta casa, en aquesta programació. Trotamundos arriba en aquesta antena en uns instants, com sempre, amb l'argument gastronòmic, enològic i turístic. Fins ara mateix.
Tota Costa.